La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Molt bona tarda, és dijous 22 de juny, dia entre setmana són les 3 i arranca La Caravana, el programa de la ràdio en català que avui és trending topic a Twitter. Mònica López, si ahir ens deia que gaudia perquè no la coneixia ningú pel carrer, des de La Caravana ens sap greu, no era la nostra intenció. Va, comencem programa i ho fem com sempre amb Núria Rosa, la sotsdirecció, Andreu González i Nina Agustí, el guió i a la producció, Mercè Mondelo, Maria José Mendoza i Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials i ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Vámonos, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravé?
Doncs avui us explicaré quina és la nova tècnica que ara utilitzen els lladres per robar motos. Perquè us en feu una idea, el sistema de posicionament global, més conegut com a GPS, és el seu gran aliat. Si voleu saber-ne tots els detalls, quedeu-vos, perquè en uns minuts parlem d'això i moltes coses més a la caravé de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia analitzarem l'augment d'odi contra el col·lectiu LGTBI a les xarxes socials amb la gent del carrer. A més, el politòleg i responsable de comunicació de l'Observatori contra l'Homofòbia, Daniel Grande, ens donarà el seu punt de vista.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
A partir de 3:45 hi seurà el nostre sofallit per una agradable conversa aquí.
L'actor Guillermo Laseras, que protagonitza la nova pel·lícula de Netflix A través de mi ventana i que s'estrena demà mateix. Amb ell parlarem de la pel·lícula, de les xarxes socials i també del seu primer llibre, Los prospectos de mis medicamentos, de l'editorial Espasa es poesia.
I a partir de 4:00 i fins al punt de 5:00 obrim debat per parlar d'intel·ligència artificial, Núria.
De què parlem quan parlem d'intel·ligència artificial? En quin punt ens trobem ara mateix? Cap a on ens pot arribar a portar tot plegat? De quina manera podem vigilar el sentit ètic i moral sobre l'ús d'aquesta tecnologia? Doncs aquestes seran algunes de les preguntes que ens respondrà la investigadora de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC, Nieves Montes, l'advocat especialitzat en intel·ligència artificial i artificial Marc Rius i l'investigador en ètica i intel·ligència artificial Fran Segarra en un debat a 3 a partir de 4:00.
I un dia més acabarem programa parlant de cuina amb Ada Parellada, ens connectarem a Twitch amb Rafa Laguna per parlar de videojocs i acabarem amb Aixa Miró parlant de sostenibilitat i música, Nina.
La xef i propietària del restaurant Santpruniana Ada Parellada ens parlarà dels negocis bomba. Rafa Laguna ens portarà la segona part de les recomanacions dels jocs Wholesome i acabarem programa amb Aixa Miró i els seus projectes sostenibles, aquesta vegada amb les cistelles de La Tavella.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes. Tres minuts i mig que passen de 3:00. Andreu González, a qui has estalquejat avui?
Doncs avui he estalquejat el Guillermo Laseras i, a veure, per començar a dir-vos que és un influencer a les xarxes socials de pe a pa. Avui faré una cosa que encara no havia fet mai i és que aniré època per època perquè es noti molt i molt el seu canvi.
Primer... Puc fardar una mica?
De què?
Qui és influencer a les xarxes socials?
Nosaltres,
ara,
també.
Ara, ja, molt bé, Joan.
La caravana, sí, som sí, influencers sí. A les xarxes socials.
A veure, com anava dient, primer, el Guillermo Laseras, el nostre convidat d'avui, anava amb el cabell llarg a mode de surfero d'estiu, a l'estiu del 2020, i clar, està bé a Formentera, típic i tòpic, clar. Amb el típic vaixell, amb alguna peça blanca, idíl·lic i d'influencer. Després va veure que el cabell llarg no era el seu i va decidir tallar-se'l, crec que en part també perquè va haver de començar amb la pel·lícula A través de mi ventana i se'l va haver de tenyir de rosa. Qui sap? Però va ser també els vols del maig del 2021 que va començar a portar sabates de senyora i camises. I sincerament, li queda molt i molt bé, però jo entenc, Guillermo Laseras no té calor portant tot o gairebé tot l'estiu pantalons llargs. Us ho dic perquè m'he posat bastant nerviós perquè només tenia en una foto on sortien pantalons curts i perquè era un banyador i de banyadors llargs doncs no n'hi han. Dit això, després hi ha l'última fase amb la que ja l'hem vist, que és cabell molt curt, bigoti i barba ben cuidadets. Ara bé, el tema de senyoros, doncs l'ha augmentat fins al punt de portar camisa, pajarita i de vegades corbata amb americana. Potser és una mica massa, però he de dir que tampoc li queda gens malament. I per tots aquests canvis, perquè tot i el que li hagi dit ha fet un canvi. Doncs molt bo, Guillermo Las Heras està més que aprovat.
Explica'ns el teu toc, també, Andreu.
Doncs avui us vinc a parlar de les gorres de sol.
Ep!
Sí, ara que ve l'estiu és aconsellable posar-se gorra, no? Fins aquí tot bé, però és que jo tinc un problema amb aquests accessoris i és que des de ben petit que em fan tirrió. Un, perquè la part de davant, la que et tapa el sol, només et tapa mitja cara. Llavors, clar, el moreno no va bé. Dos, perquè em sué el cap que doni gust amb la tela del mig de la gorra. I tres, però no menys important, tinc un cap de dimensions considerables, per tant necessito que tingui una corretja per tancar bastant llarga i això és una mica bastant difícil de trobar.
A mi em passa això també a les dimensions, eh? Sempre dic sí? Que és per pensar molt. Sí, sí,
clar,
sí.
Les idees ocupen espai.
Veus? Odies la gent que...
Doncs la gent que et truca quan estàs al metro. Tu, clar, com a bon samarità l'agafes, però és un caos, no? Perquè no us entereu ni tu ni la persona a l'altra banda del fil telefònic. Llavors, és una mica despropòsit, no? Jo el que necessitaria és com un botó que sap que digués el mode metro, com el mode cotxe amb l'iPhone, però amb mode metro, perquè no et puguin trucar.
Val. Què et fa feliç?
Doncs ahir us vaig dir que havia fet torró de gelat. Us he de dir que ha estat un èxit en majúscules.
I on és aquest torró?
Sí, perquè
a
jo no el veig.
A casa meva, al congelador.
Fatal.
La veritat. És, a més a més, tampoc, quasi no en queda, no? Perquè ahir, entre els quatre que estàvem a casa, gairebé ens el vam acabar tot. Així que em sap greu, però no us n'he portat.
Ai, propòsit vell.
Gràcies, Andreu.
No hi havia de res, Núria. No hi havia propòsit vell perquè em vaig agafar unes mini vacances superjustificades de no proposar-me res de nou.
Ni propòsit ni gelat.
Exacte.
Propòsit nou.
Mira, doncs m'he de comprar un ventilador que tingui un temporitzador. Sí, ja fa dies que hi dono voltes, però si continuo així, arribarà la gran onada de calor perquè, siguem realistes, sempre n'hi ha una durant l'estiu i em pillarà sense ventilador.
Fa dies que li dones voltes, eh, al ventilador?
Ai, sí.
Està bé, mira, està bé.
Sí, ha estat bé la brometa, no?
Ah, sí, sense voler-ho, t'has fet trending topic.
Jiji, jaja, aquestes coses que passen. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B de l'actualitat a la caravana.
Set minuts que passen de les 3 de la tarda. Núria Ros, què ens expliques avui a la cara B?
A veure, doncs avui la primera protagonista d'aquesta nova edició de la cara B és la Gramma Drònia.
No m'ho puc creure.
Clar.
Ha tornat?
Ha tornat.
Compte.
Anem a posar una mica de context,
sisplau,
a les coses, per si tenim algun oient nou. Benvingut sigui, eh? Una dona, ella és una dona de 93 anys, per tant, sí, és gran ja, que ja fa temps que ho peta al TikTok per penjar vídeos on parla de la seva vida, sobretot amorosa, sempre amb un toc d'humor molt especial. De fet, segurament, i a la línia del que dèiem ara, els oients de la caravana més habituals l'hauran situat en el mapa de seguida, perquè és que en aquesta secció n'hem parlat més d'una vegada.
Sí, 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 és que val la pena parlar-ne.
Ah, molt la pena. Per tant, l'ho dicho, eh? Avui comencem parlant d'ella, de l'estrella del TikTok, de l'àvia de les àvies, la Gramma Drònia.
Let's rate my exes. This is Billy. I liked him because he was tall, but he didn't know how to kiss. 3 out of 10.
Mira-la, ella.
És que ja amb el seu to de veu...
Eixerida, eh?
És simpàtica.
Sí. 93 anys,
93 anys.
Escolta'm.
Sí, sí. El que acabem d'escoltar és només un trosset del seu últim vídeo, on, atenció, el contingut, perquè ens parla dels seus exnòvios.
No ho puc creure.
M'encanta. Sí. Concretament, el que fa és puntuar la seva experiència amb cadascú d'ells i elabora una mena de rànquing. És a dir, sí, quin és el que li ha agradat més, el que menys, el que potser n'hi ha potser que tenen un buit, d'altres que suspenen... Una mena d'estalqueig de l'Andreu, però versió rànquing.
Està bé,
això. Dit això, voleu saber, no?, què opina aquesta dona sobre els seus ex. Doncs, en aquest cas, el primer en pillar, perquè això és pillar, és en Billy, d'acord?
Ai, el Billy.
Atenció, perquè la Gramma Drònia, que assegura que és un home que li agradava molt perquè era molt alt. Mira, a tu potser t'agrada una persona rossa, a ella li agraden els homes alts. Però, atenció, per aquest gir dramàtic dels esdeveniments. Diu que això també era un impediment perquè no arribava a la seva boca per fer-li un petó.
Ai, clar.
Sí, sí. Moníssima, Moníssima, aquesta dona. I diu que per això...
Jo m'he arribat a pujar un banc, eh?
Ai, és una imatge molt bonica.
És tendre, sí.
Sí, és tendre. Mira. Doncs per això que us acabo de dir altres trets del caràcter d'en Billy, atenció, perquè la Gramma Droniak assegura que es mereix només un 3 sobre 10.
Ai.
Uau. 3 sobre 10.
Pobret.
És molt poc, eh?
Clar.
Exigent, no?
Sí.
Però aquest és el primer de la llista?
El primer de... És a dir, ho he fet desordenat. Per...
Ah, val.
Bé, realment, no, molt desordenat, no, perquè crec que anirem de menys a més.
De menys a més?
Sí, per tant, abans d'anar al segon, només queda per dir Billy, haber nacido más bajito.
Tito, clar, que la Droniak te ha suspendido con un 3.
Fixa't.
Clar, és que un 3 és duríssim, eh?
Pobre Billy.
Sí, sí, sí.
Va, seguim. Anem al segon, perquè en aquest cas ha estat en Bruce, d'acord?
Compte.
La Droniak ens explica que en Bruce era un home al que li agradaven molt les motos, bastant amigable, però que malauradament ja ha mort.
Clar.
Clar, bé, és sí, un detall a tenir en compte.
Si ha traspassat, no pot ser nòvio.
Exacte. Clar. Per això i moltes coses més, la Droniak assegura que es mereix només un 4, però atenció, al gir dramàtic dels esdeveniments,
ai,
amb un puntet extra perquè el seu funeral va ser divertit.
Mira, ai, mira, hi ha gent que els vol divertits, els funerals.
És una reina, la Dronia.
Sí, m'agrada molt.
Llavors, en tenim més, El tercer afortunat ha estat en Bart. D'ell destaca que sempre la portava a menjar a llocs bonics i que a sobre la convidava en totes les sortides que feia. Doncs escolta'm, està molt bé.
Sí, està molt bé. Molt bé. No que hagi de pagar ella com amb l'últim nòvio que vas explicar, que va haver de pagar ella una cita.
A l'últim vídeo del que vam parlar aquí a la caravana explicava que s'estava preparant per una cita.
Sí, sí, sí.
A saber, potser és algun d'ells,
Imagina't.
Potser és algun d'ells. Bé, per tot això que us dic, la Drònia que ha pujat la puntuació en Bart fins al 8.
Ep.
Per tant, hem remuntat,
en Bart
aquí.
Surt molt bé,
Estem ja al notable, tocant l'excel·lència, Tot i això, us he de dir que en Bart tampoc està ja entre nosaltres.
Ai,
un
pobre
detall que la Drònia comparteix. I ja per acabar, però no menys important, en George, d'acord? En aquest cas, la protagonista del vídeo no en té cap mena de dubte. Diu que va ser el millor de tots i, a més, amb molta diferència.
Fixa't.
I diu que, tot i que també hagi mort, doncs es mereix un 9. Per tant,
compte,
George, que en pau descansi, ha aconseguit la puntuació més alta.
Bravo per en George.
Bravo, sí, bravo, per en George. Bravo. I per la Drònia.
Ara.
Clar, i ja per anar acabant, també heu de saber que després de puntuar cadascun dels seus ex, Déu-n'hi-do, la Drònia, que n'ha tingut 4,
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Està bé, està bé. Doncs la protagonista de la notícia ha arribat a una conclusió molt clara que ha volgut compartir amb els seus fidels seguidors, i és que, segons aquesta dona, tots els seus ex li han ensenyat que el millor de tot és està soltera.
Patapam.
Molt bé.
És una...
Quina reflexió, mare
meva. Digues-ho, reina.
És així.
Sisplau.
És així.
I res, i fins aquí, Jo sóc molt fan d'aquesta dona, ja li dono follow, és això que es diu ara,
sí,
que ja la segueixo.
Sí, 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 sí.
I per si algun oient s'ho ha passat bé i la vol seguir, doncs es diu @grandma_droniak, fàcil, el seu nom i cognom, però amb una barra baixa. Entremig.
Anem a més cosetes?
Va, sí, ara canviem radicalment de tema perquè un dia més toca parlar d'un dels grans mals de la societat, els lladres.
Com d'aquí, que semblava un submarí, això,
Clar, no,
més,
és que
no l'hagin trobat.
Vam quedar un dia en aquesta secció, ho recordarem, que quan parléssim d'estafes o de lladres o de robatoris, posaríem aquestes...
L'alarma aquesta, sí, sí.
Això
sí,
significa, alerta,
ara.
No volem que en robin.
Ara.
Val? Per ser més exactes, avui us parlaré de lladres de motos i del nou mètode que ara utilitzen per robar-ne. A banda de mi, algú de vosaltres té moto?
No.
Però segur que teniu algun conegut que en té.
Sí.
De moment.
Correcte.
M'agradaria veure't amb moto, Joan Trias.
Tot arribarà.
De la caravana a la moto. Bé, us explico. En aquest cas han estat els Mossos d'Esquadra els que han detingut un grup organitzat que es dedicava a robar motos de la ciutat i voltants. Atenció a utilitzar la seva nova tècnica que rep el nom de la tècnica del GPS.
Ai.
Què, la tecnologia arriba tot arreu.
Tu. Compte,
sí, sí, fins robatoris i tot.
Sí. Fins i tot per robar. I clar, us preguntareu en què consisteix aquest nou modus operandi. Doncs bé, no sé si ho sabeu, jo entenc que sí, un gran nombre de motos estan equipades amb localitzador GPS antirrobatori. Ho sabíeu, això?
No en tenia ni idea.
Doncs mira,
sabia que les motos eren localitzables, però no sabia que anaven per GPS.
Doncs bé, això que us acabo de dir és el punt de partida dels lladres, que el que fan és robar motos i deixar-les un parell de dies a un aparcament d'un carrer no gaire concorregut sota la seva vigilància, d'acord? D'aquesta manera, si en 2 o 3 dies no apareix el propietari de la moto en qüestió, això significa que no porta localitzador GPS antirrobatori, per lo qual els lladres ja tenen una mínima garantia de que no els podran enxampar i que, per tant, es poden emportar la moto.
Fixa't.
Ho estem entenent,
Sí, tant.
Són molt llestos,
Són molt llestos. Aquesta gent se les empesca totes.
Sí, però és que hi ha més, perquè quan aquests lladres localitzen una moto interessant, entre cometes, és a dir, que volen robar, doncs el que fan és col·locar-hi després, de tot això, el seu propi GPS, atenció, per rastrejar-la fins l'aparcament on el propietari l'aparca. D'aquesta manera, estem parlant en aquest cas, per exemple, d'aparcaments privats, D'aquesta manera, una vegada els lladres localitzen la moto, el que fan és forçar l'entrada a l'aparcament i robar la moto, o ja sigui carregar-la a una furgoneta, o desbloquejar-la i arrencant-la directament.
Fixa't.
Què us sembla?
Que fort.
Està molt pensat i molt elaborat,
Sí, sí, sí.
Per tant, ja està, el mètode és aquest. Avui ja sabeu quin és el nou mètode dels lladres per robar motos. Sí que és cert, tal com us deia a l'inici, que els Mossos han detingut aquesta banda específica que es dedicava a robar-ne amb aquest mètode, però clar, això no és garantia de que no hi hagi més persones que ho facin. Exacte. Per tant, ara que ja ho sabeu, els oients que tinguin moto, atenció i molt de compte.
Sobretot.
Les haurem de tenir ben controlades, perquè clar...
Clar. Anem a la musiqueta?
Sí, i avui la notícia musical ens la porten, atenció, Búhos i Juan Magán.
Veiem-nos ja d'una en el món de veritat.
Els dos juntets,
Déu-n'hi-do.
Jo sembla és fort.
Ara t'ho deia, que m'ha explotat el cap a mi.
Sí, sí.
Doncs el que estem escoltant de fons és només un trosset del món de veritat, que és l'inesperadíssima col·laboració del DJ i cantant català Juan Magán amb el grup del Baix Penedès Búhos. Aquest és un single amb una gran presència de pop electrònic, ho hem pogut escoltar, que ens convida a reflexionar sobre el moment que estem vivint i les nostres relacions a través de les xarxes socials i que, a més, està triomfant tant perquè ha arribat acompanyat d'un videoclip on hi veiem una forta presència d'interaccions en xarxes socials. És com una mena de conversa ficcionada entre dos personatges que s'escriuen a través de l'Instagram. Aquesta, tal com us deia al principi, és una col·laboració molt inesperada, sí. Si tenim en compte que Búhos i Juan Magán tenen registres absolutament diferents, molt antagònics, i també perquè en aquest cas veiem a un Juan Magán totalment renovat cantant en català, cosa que no em pot agradar més. Tot i això, Juan Magán, recordem que és d'aquí,
Sí.
Que sempre l'hem escoltat...
En castellà.
Per tant, avui no veig millor manera d'acabar que escoltant sencera aquesta nova col·laboració, aquest El Món de Veritat.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Després dels mil m'agrada que hem intercanviat i els cors de matinada que ens fem d'amagat de veure els dos la lluna, cadascú al seu terrat. Veiem-nos ja d'una en el món de veritat. Que la història més bonica és la que mai es publica i el TikTok és més perfecte és si em balles en directe. No vull que em tornis a obrir per parlar-nos per privat. Ens toca sortir una nit descobrint junts la ciutat. Després dels mil m'agrada que hem intercanviat i els cors de matinada que ens fem d'amagat. De veure els dos la lluna, cadascú al seu terrat. Veiem-nos ja d'una en el món de veritat. Com les tinc, el cor, la llum, no em deixa veure el cim, tinc la mirada posada en conquistar-te i ara tot és que res m'agrada. Si no parlar de tu, de coses que sé que em posaria tonto, ensenya'm les teves cartes i juguem a fer-ho tot mal, tot mal, tot mal, però mai jo et faré cap mal, cap mal.
La Caravana, un programa sobre rodes.
Gairebé 20 minuts que passen de les 3 de la tarda. Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la Ràdio en Català en General, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què als nostres oients.
Doncs avui la pregunta al dia recupera un titular, i és: l'odi contra el col·lectiu LGTBIQ+, a les xarxes socials, ha augmentat un 132% des del 2019 a Espanya.
Aquest és el titular i és arran de l'informe que arriba a aquesta conclusió. L'informe és el discurs d'odi i orgull LGTBIQ+, a la conversa digital realitzat per la consultoria de comunicació LLYC. D'acord? S'han analitzat 12 milions de publicacions a les xarxes socials d'Espanya, d'acord? Provenents, atenció, de 780.000 perfils diferents. I no només s'ha detectat a Espanya aquest augment, sinó que també hem vist un augment a altres països com Estats Units, Brasil, Xile i a l'Equador.
Déu-n'hi-do com estem, 2023.
Sí, 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 sí.
Perfecte.
I nosaltres volem saber què opina la gent del carrer de tot plegat. Escoltem què ens diuen al saber el titular.
Pues em sembla molt heavy, la veritat.
Sí que és una animalada.
En teoria estem evolucionant, no? En teoria estem canviant, llavors no entenc per què anem tan cap enrere en alguns sentits. I les xarxes socials s'utilitzen molt malament i aquí tenim la prova.
Avui no he mirat les notícies, sí. T'ho he sentit, sí. Què em penso d'això? Sincerament, això passa perquè la gent està decebuda dels partits polítics. Som un país amb un nivell cultural molt baix i es deixen portar per Vox i companyia. Això em penso.
Que aquesta dada té molt a veure amb que l'extrema dreta està creixent i que, o sigui, a mi personalment m'espanta en aquest àmbit, però també m'espanta amb tots els altres, i crec que ara justament amb les eleccions s'ha vist clar com realment està creixent, i pitjor encara, sinó que està arribant a llocs on realment poden fer canvis.
Que és repugnant, tots tenim el mateix dret a escollir la nostra tendència sexual o la nostra vida, ho trobo repugnant.
Penso que el tema de les xarxes socials està creixent molt, el tema de l'odi, perquè penso que ho fas des d'una posició que no et veu ningú. Llavors això doncs és molt més fàcil fer aquest crit d'odi, sigui pel que sigui, i penso que és una cosa que s'hauria de revisar ja.
Ai, l'anonimat, eh?
Crec que cal recordar que estem en ple mes de l'orgull, eh? I que es donguin títols com aquest...
Fan mal.
Sí, déu-n'hi-do. Ara volem saber si els ha sorprès la xifra, eh? Recordem, un augment del 132%. I ens diuen això.
No tenia ni idea d'això i m'ha sorprès bastant, la veritat.
T'ha sobtat la dada?
Sí, eh? Perquè en teoria estem en un món avançat i no és així.
Sí, la veritat és que sí. Sí, no m'ho esperava gens, la veritat. Sí, jo tinc xarxes socials, no les típiques, però suposo que tampoc et dones compte, no?, d'això, si tampoc ets part d'aquesta comunitat i no la vius com... la viu una persona del col·lectiu, i llavors sí, m'ha sorprès un montón aquesta dada, la veritat. No me l'esperava.
Així que ens toca sortir i queixar-nos i intentar conscienciar la gent.
Què passa? Que jo, quan era petita, veies coses que eren increïbles i no entens per què ara continuen així, no sé, la gent jove no entén res. Què passa? No sé. Estic una mica al·lucinat. Que la gent jove és la que tenia que estar més avançada en aquestes coses i no ho és.
Ai, la gent jove és la que hauria d'estar més avançada en aquestes coses, i no ho és. De fet, fa patir tot plegat aquest 132% d'augment d'atacs d'odi, eh?
Clar.
Cap a la comunitat LGTBIQ+, a les xarxes socials.
I això a Espanya. De fet, a altres estudis, no? Això que dèiem, que comentàvem, també s'ha vist a Estats Units, a part de Llatinoamèrica, no? També. Miren i s'analitza que els comentaris a favor del col·lectiu LGTBIQ+ han baixat un 40% en aquests països. És a dir, que el recolzament també està minvant, podríem dir.
És a dir, que per una part, Nina, tenim que augmenta el discurs d'odi.
Exacte.
Però, per l'altra part, a més de tot això, baixa el suport.
Exacte. Exactament. Sí, i esgarrifen les dades. A més, doncs és el que comentàvem, no? Des de l'anonimat tot és molt més fàcil.
Mira, farem una cosa, perquè havíem de parlar avui en aquesta secció amb Daniel Grande, politòleg i responsable de l'àrea de comunicació de l'Observatori contra l'Homofòbia. En parlarem un altre dia amb ell, de tot plegat, perquè ja tenim per aquí els estudis de Ràdio Estel en Guillermo Las Heras, que ens ha de presentar la nova pel·lícula i el nou llibre que ha fet. Anem a publicitat i de seguida parlem amb ell de tot plegat. Nina, Agustí, com sempre, moltes gràcies.
A tu, Joan.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel també és podcast. Perquè hi ha coses que s'han d'escoltar a foc lent i amb l'olfacte afinat. Com Va de Vi, el podcast de la periodista i sommelier Eva Vicens, on degustem els millors maridatges, els secrets més fascinants i les cites imprescindibles de cultura gastronòmica catalana. Va de Vi, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Areta
Aretha Franklin des de la cafeteria? Einstein des del parc? Monstro Spaghetti des del metro? Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus. Fundació La Caixa.
La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Cierra los ojos. Imagina que estoy ahí. Imagina el beso que te estoy dando. El resto vas a tener que imaginártelo tú. Lo que sí sé es que necesito verte.
Formar part de l'elenc de la tercera pel·lícula de parla no anglesa més vista de Netflix, ser el director executiu de la seva pròpia productora audiovisual, tenir un taller de pintura i escultura, ballar, cantar i alhora publicar un llibre. No semblen tasques senzilles, però el nostre convidat d'avui les ha complert totes amb tan sols 21 anys. I qui és aquesta persona que ja pot fardar de tants èxits? Doncs ni més ni menys que l'actor Guillermo Las Heras. Des de Malgrat de Mar, en Guillermo ha passat pels nostres televisors participant al Polònia de TV3, també l'hem vist en sèries com les de l'hoquei i Boca Norte, o en pel·lícules com Les Leyes de la Frontera de Daniel Monzón, i a través de Mi Ventana, de la plataforma Netflix i dirigida per Marçal Forés. Avui puja a la caravana per parlar-nos de la segona part d'aquest mateix film, A través del mar, que s'estrena demà. I no només aprofitarem aquesta estona per parlar d'aquesta estrena, sinó que també parlarem de tot allò que fa de Guillermo Las Heras, un artista multidisciplinar. Guillermo, què tal? Bona tarda.
Collons, quina presentació. Bona tarda, com estàs?
N'ets conscient de que fas tot això i de que és una passada amb 21 anys?
Bueno, intento fer tot el que puc, que m'agradaria fer més coses. Vull dir, el tema és que no, crec que sempre hem de fer, i com més fem, millor. Llavors, bueno, es porta una mica d'angoixa, no? Sempre ho dic, falta una mica la respiració a vegades, sí. perquè tot no es pot arribar, tant de bo. Però s'intenta.
Ara en parlarem de tot plegat. De moment, avui ens presentes la pel·lícula A través del mar, que continua la història d'amor de la Raquel, Clara Galler, i de l'Ares, de Julio Peña, una relació que va passar per molts alts i baixos ja a la primera entrega, a través de Mi Ventana, i on veiem com els acompanyaven amics i familiars. Entre aquests amics hi trobem en Yoshi, el millor amic de la Raquel. Tu dones vida a en Yoshi. Com és en Yoshi?
El Yoshi és el millor amic que pots tenir, no? És l'amor en persona, l'amor incondicional. És un amic aquell que li pots explicar tot, el pots... inclús tot i que no ho deuria, no? Però el pots traicionar i tot i així seguirà estant allà, no? Perquè és aquesta persona que no té malícia ni picardia, no? I que això, doncs, bueno, veiem que li juga males passades, i en aquesta segona part, doncs encara més, no? En aquesta segona part està en un altre punt, poder estar una mica més perdut, de que no sap cap on tirar, i ell ja tenia la vida encarrilada d'una manera, en diferència a la primera, i de cop, bueno, sorgeixen una sèrie de aconteixements que fa que hagi de tornar a recuperar certs objectius des d'un altre punt de vista, però acaben sent els mateixos objectius que tenia la primera, i al final d'aquesta pel·lícula, doncs, es veu una mica atrapat entre l'espalda i la paret, i no li queda un altre que prendre decisions, que no està acostumat a fer-ho, i veurem com li van aquestes decisions que pren.
Segur, Guillermo, que t'ho hem preguntat mil vegades, dones molt la sensació de que t'agrada molt cuidar la pròpia imatge, és així?
Bueno, jo crec que tots cuidem la pròpia imatge. Una altra cosa és que la imatge que donem sigui la que volem o no, no? Hi ha gent que fa molt de contingut a xarxes socials amb una suposada projecció molt més realista, natural, no? I que intenta ensenyar quan estan plorant o quan estan malament, i no sabem si això realment és del tot cert o és perquè ara és tendència, no?
T'ho preguntava perquè el Yoshi va tenyit de rosa i va com va, és una mica estrafolari. No sé com ho has encarat tot
això
plegat.
Ha sigut molt complicat.
Sí?
És a dir, molt complicat. És part de la meva feina, no? Però sí que és veritat que tenir com aquestes altres parts, sempre complica més, no?, la gestió de la vida personal amb la del personatge, en aquest cas anar durant 4 mesos amb el cabell rosa. I en aquesta segona encara, perquè portava un mullet i era molt més portable, no? Però la primera sí que era com una fragona al cap, el pentinat no ajudava gens i era una mica complicat. Però bueno, s'acaba portant, al final és el que més m'agrada tot és que els personatges, com més diferents siguin de mi, doncs millor, no?
Diferent vol dir allunyat? Creus que el Yoshi és molt allunyat de la teva pròpia personalitat? O tenim punts en comú?
No, crec que és allunyat. Com tots tens punts en comú i al final el personatge el crees tu dins del que veia prescrit i en aquest cas sobretot perquè partia d'un llibre i per tant tenia moltíssima informació, li acabes aportant la teva essència, no? I tu també t'acabes quedant coses del personatge. En aquest cas, home, segur que hi ha coses que tenim en comú, no? Que és bonic, aquesta té una vitalitat al Yoshi i un intentar que tothom estigui a gust i una mica doncs és el contrapunt d'humor en el seu grup d'amics. Doncs home, això poder sí que ho compartim. Poder aquesta manera d'anar per la vida una mica més fluint no la compartim tant, jo sóc molt més estructurat, però vaja, al final sempre hi ha punts lògicament, físicament, estèticament ni punt de comparació, no? I una mica aquí és on et xoca.
Clara, em deies, t'acaben quedant coses del personatge, has arribat a pensar alguna vegada què faria en Yoshi aquí?
Què faria en Yoshi a situacions quotidianes de la meva vida? No ho penso perquè crec que no és un bon consell pensar en què faria el Yoshi, no? Perquè l'exemple és que no li va gaire bé, llavors hauria de pensar en un altre personatge, ajudem el Yoshi, no. Però sí que veig persones, sí que veig situacions de persones del meu voltant que dic, ai, està sent una mica Yoshi, i pobret patirà.
En Yoshi també passa molta gelosia a la pel·lícula. Grandia és un personatge molt amor, molt adorable, d'aquells molt abraçables, no?
Sí.
Però també és molta gelosia, no? És molt l'amic que li agradaria però no pot.
Sí, bueno, és una gelosia mal enfocada, no? És perquè crec que no s'ha trobat mai en aquesta situació i no sap gestionar estimar i entendre que no és recíproc, no? I llavors diu, hòstia, com ho gestiono això, no? I quan es troba una altra persona... En aquest cas també és una gelosia que ve afectada perquè l'altra persona, en aquest cas el personatge d'Ares, no és sa, no té una relació sana amb la Raquel, no? Jo crec que si fos sa, la gelosia aniria per una altra banda. Però si, a part de que li està robant la seva enamorada, està sent un cabron, doncs, home, això tot ho empitjora, no?
Clar, tot l'univers d'en Yoshi, la Raquel, l'Ares, companyia, neix de l'imaginari que crea l'autora Ariana Godoy, que va escriure aquesta novel·la a través de Mi Ventana. Coneixies ja el llibre abans de...
No el coneixia, jo no. Em van trucar, vam fer la primera lectura guió, i fins a la lectura de guió no vam descobrir què era això, no? Llavors ens van dir, mira, això està basat en un llibre, que és aquell llibre, el vam buscar i veiem que tenia milions de descàrregues a Wattpad i que havia sigut un èxit, inclús els personatges que anàvem a interpretar ja tenien clubs de fans a Instagram. Llavors ja allà vam flipar, vam dir, què és això, no? Llavors, clar, ens vam llegir el llibre, sobretot perquè és... quan tens l'oportunitat de poder desgranar tantíssim sobre un personatge, no sempre tens l'oportunitat de tenir aquest suport més enllà del guió i del que et diu el director. En aquest cas teníem moltes eines per construir, i això és un lujazo.
T'esperaves, però, aquest gran boom?
Home, l'esperàvem una mica... Sí, no et diré que no, l'esperàvem perquè al final vas per números, no? I si té tantes reproduccions, tantes fans, existeixen aquests clubs de fans i que després Netflix... acaba fent un estudi i t'acaba dient, prepareu-vos perquè passarà això, 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 i és ABC, passa tal qual. Llavors sí que ho esperàvem que el dia que anunciaven les nostres cares, de fet estàvem tots en un Zoom, cadascú des de casa seva, i era com era una compta atrás de 1, 2, 3, publiquem les fotos, i llavors es va col·lapsar Instagram. Nosaltres tampoc ho vam entendre. De fet, és un dels fenòmens a nivell digital més heavy que hi ha hagut la ficció dels últims anys, no? Que en un dia, de fet, en 6 hores, ens van pujar una mitja de 200-250.000 seguidors a cadascun.
És bèstia, eh?
És una cosa molt bèstia en 6 hores, concentrat.
Com ho gestiones, tot això?
Bueno, gestiones... bé, cadascú gestiona com pot, no? Jo, en el meu cas, crec que ho gestiono bé perquè no li dono massa importància, és a dir... Perquè a més sí que és veritat que és una fama, per dir-ho així, molt digital, no? És a dir, pel carrer sí que ens poden parar a demanar-nos fotos, però no tenim cap tipus de problema, no? Com altres fenòmens que sí que el tenen. En aquest cas és molt digital perquè també el públic està molt concentrat a Sud-amèrica. Poder a Sud-amèrica sí que tindríem problemes per sortir al carrer, però aquí no passa, no? Llavors, el ser una fama molt digital és aprofitar aquesta projecció que tens per fer coses, no? I per dir la teva, una mica és el que hem d'intentar.
Ara torno de seguida, Guillermo, a la pel·lícula, als personatges, però parlaves d'aquest món digital. Com han canviat les plataformes, la indústria del cinema?
Home, doncs l'han canviat de dalt a baix, no? Jo no sé si tu vas al cinema amb la mateixa freqüència amb la que anaves abans.
Molt de plataforma.
Ets molt de plataforma. Sí. Bueno, és que jo crec que al final és o sigui, hi ha gent que diu, no, hem d'anar més al cinema. No, no és que haguem d'anar més al cinema.
Poder és una altra forma de consum, no?
És una altra forma de consum. Al final la ficció és la mateixa, no? Simplement estem canviant el format i on s'emet, no? Els puretes, hòstia, no, però allà al cinema vas, és un ritual. Bueno, sí, et pot agradar moltíssim, però és que al final, per consumir, cadascú consumeix on vol, on pot, no? I també és una manera de democratitzar la ficció. Arribes a molta més gent, la gent des de diferents punts, des de pobles de l'interior que no tenen cinema i poder no tenen accés de transport per anar a un cinema, poden gaudir de tota aquesta ficció des de casa seva, no? Al final, és evolució. I ara hi ha cinemes, no?, que ja estan fent la següent fase, que és treballar mitjançant subscripcions en aquest cinema, que crec que és una bona idea i que aquesta és la direcció que s'ha de seguir perquè no mori.
Et preguntava abans si coneixies el llibre abans de començar a rodar la primera pel·lícula. Què vas pensar quan et van dir el teu personatge serà aquest?
Em va encantar. Em va encantar perquè tots els personatges que hi havia era el que més distava, no? Crec que era el més divertit de fer i alhora el que tenia més matisos i més diferències amb mi. Per tant, jo sempre intento i demano que els personatges, com més diferents de mi siguin, millor, perquè per viure el que jo ja visc, doncs ja no treballo d'això, no? Si justament em dedico a això és perquè vull viure altres vides, el més boges i diferents a la meva.
Et preguntava abans pel boom de través de mi ventana, de través del mar, etc. Deixa'm que faci un KitKat, perquè tu has viscut un altre boom, que va ser amb les de l'hoquei, on feies del Pucci. Allò va ser el mateix?
No, ni molt menys.
Com ho vas viure, allò?
A nivell digital, segur que no. Sí que és possible que poder pel carrer sí que vam sentir algo similar. Al final, a Catalunya ens passa això, no? Que quan hi ha algú i al final tenim molt poqueta ficció d'aquest estil, doncs tot s'engrandeix. I sí que ho vam viure una mica, però sí que és veritat que no és comparable. No és comparable, sobretot perquè aquí el ressò mediàtic que ha tingut a mitjans de comunicació, premsa, etc., ha sigut molt més gran que les de l'hoquei, per un tema de territori també i d'expansió, no? Però, bueno, seria comparable en algun cas de quan et trobes pel carrer amb algú, això sí.
Ho dèiem, sigui com sigui, demà divendres 23 de juny s'estrena la segona part d'aquest A través de mi ventana, que es diu A través del mar. També la dirigeix Marçal Forés i l'escriu Eduard Solà. Com ha estat treballar amb Marçal Forés?
Molt bé, és molt divertit el Marçal.
Sí?
Sí, és molt peculiar ell, és molt peculiar, l'estimem moltíssim. És molt còmode treballar amb ell, et deixa molt espai per fer una mica el que tu vulguis, no? I al final el Marçal, clar, el coneixem de la primera, vam establir una relació quasi de família, el Marçal era com un mes dels actors, quasi. Llavors, la veritat que no hem tingut aquesta sensació de director-actor. Ha sigut una cosa més d'anar fent-nos el camí per on havíem d'anar, però molt fàcil, la veritat que ha sigut guai treballar amb el Marçal.
Com que jo vaig amb una mica de por, Guillermo, t'ho vull preguntar a tu, a través del mar, què hi veurem?
Què hi veurem? Doncs mira, veurem acció en comparació amb la primera, veurem acció, veurem històries inesperades que la gent no sap que passaran, perquè tot això, recordem que, tot i que existeixin aquests tres llibres, aquesta trilogia, aquesta segona pel·li, són històries noves que s'han creat a partir de les trames de la primera. Veurem nous personatges que influiran moltíssim en els personatges que ja existien i que faran capgirar una mica totes les trames. I jo crec que és emocionant, la segona pel·lícula, no? Per totes bandes. Jo crec que amb aquesta segona demà riurà, es plorarà, es patirà, passarà una mica de tot. Llavors jo crec que és un caramelet que pots lligar amb un llacet i dir perfecte, té una miqueta de tot, no? Sense oblidar, doncs, que al final és una pel·li adolescent, enfocada al target que està enfocada, no? I amb aquesta visió molt, molt, molt adolescent, no infantil, però sí que parteix d'una trama molt infantil, no? Que és aquesta història d'amor entre l'Ares i la Raquel, del wifi, doncs llavors, al partir d'això, té aquesta arrel infantil, però que acaba sent adolescent perquè els propis personatges en aquesta segona han evolucionat i han madurat, també.
Ja era hora, Guillermo, que arribés a aquest tipus de cinema, també a casa nostra, aquest tipus de cinema adolescents, fet per adolescents i per a adolescents.
Sí, bueno, jo crec que hi ha fa anys que es fa, el que passa que aquí...
No és una cosa molt americana, no?
És una cosa molt americana, però és algo que amb l'arribada de Netflix, sobretot, doncs és algo que s'ha explotat cada cop més perquè funciona, i si funciona s'ha de fer, no? Hi ha molta gent que discuteix la qualitat d'aquest contingut, o si aquest contingut es hauria continuar fent. Al final, és entreteniment, perquè la ficció també és entreteniment, no? No ho comentava l'altre dia, que algú parlava de la per mi mal anomenada telebasura, que no deixa de ser entreteniment. Per tant, si t'entretén, per molt que no et culturitzis, està bé, no? Llavors, en aquest sentit, és una mica el mateix. La ficció que estem fent nosaltres és comercial, lògicament té un objectiu comercial, és per adolescents, i no aprendre res, i sortiràs de la pel·lícula sense cap frase, poder ser alguna frase, però no et surts amb una sensació d'haver millorat personalment en res, no? Tots quan ens sentem a casa posem filmin i veiem cine francès, no? Vull dir, al final també hem de ser una mica honestos i també ens agrada entretenir-nos, passar-nos-ho bé i veure coses que ens facin, doncs, oblidar els problemes del dia, no? I crec que aquesta és una d'aquelles pel·lícules.
Deixa'm preguntar-te també per cosetes del rodatge. Quan heu tardat en rodar tota la segona part?
Doncs la segona part, jo crec que... Bueno, de fet, això no sé si s'ha dit o no. Sí que és veritat que l'altre dia a la roda de premsa es va dir que ja havíem rodat la tercera pel·lícula, per tant, això ja es pot explicar. Les vam rodar a l'hora. Per tant, com les vam rodar a l'hora, vam trigar, pues, jo crec que entre 4 i 5 mesos, no? Vam començar el març, abril, maig... Sí, uns 4 o 5 mesos vam estar rodant. Vam estar un d'aquests mesos passant-lo sencer a la Costa Brava, que això també va ser molt, molt especial, sobretot perquè al final eren mesos març-abril que no hi ha ningú, vam tenir tot un resort a pals ocupat per tot l'equip. Llavors imagina't què és això, no? Aixecar-te a les 5-6 del matí i que tot el menjador de l'hotel sigui tot l'equip, les 100 persones d'equip, no? Doncs
això... Somnia qualsevol jove, eh?
Sí, 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 bueno, era com un gran hermano gegant, no? Hi havia de tot, problemes, discussions, lius, bueno, una mica de tot, no? El que passa sempre.
A través del Marc, ara m'ho deies on s'havia rodat. Clar, com a persona que has crescut amb el mar de ben a prop, amb el Grat de Mar, com has viscut això, aquest rodatge al costat del mar? I jo, dins del bar, de fet.
Jo encantat, perquè a mi el mar m'encanta. De fet, sempre que puc, cada dia hi vaig, llavors, per mi va ser una meravella, perquè estar als llocs on jo normalment acostumo a estar a l'estiu, però en aquest cas tancats i buits per nosaltres, home, és un luxe, no? Inclús vam arribar a tancar una cala, la cala Satuna es va tancar, però dins del mar va haver-hi un espai marítim que es va delimitar amb 8 embarcacions, i teníem, bueno, allà hi havia un desplegament de 12 embarcacions de tot tipus, on teníem una embarcació per camarinos, una embarcació per càmeres, una embarcació per seguretat. Vull dir que el desplegament era increïble i es va gaudir molt, això, es gaudeix moltíssim.
Una pel·lícula a través del mar on hi participa, evidentment, en Guillermo Laseras, que avui ens acompanya a la caravana, però on també hi veiem a Clara Gall, a Julio Penya, a Hugo Arbués, a Eric Massip, a Natàlia Zahara, a Emilia Lazo, no em vull deixar gaire gent, a Ivan Lapadula, a Andrea Chaparro, a Carla Tous. Heu creat una família?
Una família.
Sí?
Sí, sí. I jo sempre ho dic, això no és fàcil i no és veritat que sempre es creen famílies, perquè... O a vegades no amb tothom. Però en aquest cas, crec que s'han juntat molts factors des de la primera, i és que... tots van viure un fenomen de la mà, no? Com va ser el fenomen de a través de Mi Ventana, el van viure junts, per tant ens vam haver d'ajudar entre nosaltres en molts casos. I no sé per què, per casuístiques, doncs sí que s'ha creat una família, no només entre els actors, sinó amb l'equip tècnic també, perquè sempre ho diem, que ha sigut tant els productors com l'equip de Netflix, diuen... Hòstia, no és tan comú veure un equip tan gran de persones, tècnics i actors, que generi aquesta comunitat i aquesta família tan unida. No sé dir-te per què, però el fet és que s'ha creat, vull dir, a la Costa Brava, dia sí dia també, sopàvem tots junts, tot i estar molt cansats, i això a vegades arribes de rodar i cadascú se'n va a la seva habitació, room service, i ja està, no? I en aquest cas no era com, anem a veure'ns, i tots junts, perquè ens feien molt feliços estar junts, i va ser molt, molt, molt dramàtic... quan vam acabar de rodar, la veritat.
Clar, abans et preguntava per la gestió i ara em deies, ens hem ajudat tots entre nosaltres, eh? Com ho heu fet per gestionar-ho tot plegat com a grup?
Bueno, doncs una mica veient què havíem de fer en cada moment, no? Hi havia gent, doncs, que poder... estava més ubicada a com gestionar tota aquesta fama, sobretot digital, eh? Parlo, doncs, home, doncs, mira, m'estan arribant certes marques interessades, està passant això, i gent que li venia més de nou i que no sabia ben bé com gestionar-ho, doncs, entre nosaltres, d'escolta'm, no passa res, això es fa així, estiguem tranquils i vamos haciendo. També és veritat que teníem tot el recolzament de l'equip de màrqueting de Netflix, que això sempre està, i que et fan media trainings i t'entrenen i et preparen per les entrevistes, tenen un sistema, la veritat, que molt potent per cuidar-nos, sobretot perquè el projecte surti bé i el projecte no quedi malmès, però que els propis actors tampoc, no?
Va, deixem el misteri de la pel·lícula per demà, que s'estrena
tot just demà. A les 9 del matí,
a més,
demà. A les 9 del matí,
eh?
Hòstia, per esmorzar, no sé si és bona idea.
S'han acabat les classes, s'han acabat les universitats. Escolta'm, tothom sí. A veure l'estrena d'aquesta pel·lícula que val molt la pena, però sí que si fem una ullada a tot el teu currículum, veiem que, abans ho dèiem, actues, balles, cantes, tens la teva pròpia productora audiovisual, el teu taller de pintura i escultura, i també has escrit el teu primer llibre, Los prospectos de mis medicamentos, editat per Espasa Poesia. Això de tenir un sol ofici, a tu no... Bueno, no et cridava o com va?
Jo crec que... Sí, per això sóc actor, per intentar dedicar-me a moltes coses.
Pues amor a les arts, en general.
No només a les arts. Sempre dic que jo seré un frustrat de per vida perquè la vida no té suficientment temps per fer tot el que vull fer, no? I segurament, bueno, no ho faré perquè és impossible, no? Però m'agradaria fer-ho tot, no? M'agradaria provar-ho tot i poder-me dedicar a tots els oficis del món com a mínim un mes de la meva vida, no? Per descobrir-ho, perquè crec que tot té el seu costat romàntic i especial. Però en aquest cas, bueno, sí que vinc influenciat per totes les arts, perquè sóc un apassionat de l'art i de tot el que suposa. En el cas, per exemple, de la productora, més enllà que sí, que estic en molts processos creatius, al final estic en una part molt més executiva i econòmica, no? que també m'interessa moltíssim, i com aquesta, moltíssimes altres. Llavors, bueno, simplement perquè m'agrada fer tot i tinc molta curiositat per tot, no? Llavors intento anar fent, i en eso estamos.
De moment ens quedem amb el llibre, Los prospectos de mis medicamentos. Sí. Quin dia dius, escolta, publicaré un llibre?
Mira, és una història una mica curiosa, perquè jo escrivia des de fa temps, sempre he anat escrivint a les notes del mòbil, escrivia coses, i un dia, fa 5 anys, vaig dir, hòstia, vaig agafar totes les notes del mòbil i m'agradaria fer un llibre que sigués notes, no?, i tenir totes les notes allà publicades. I jo me'l vaig editar amb un Word, me'l vaig com maquetar, vaig posar totes les notes i tal, i em vaig fer una portada, notes, no sé què, Guillermo Gaceres, i vaig dir, hòstia, com per veure-ho, era simplement com per visualitzar-ho, i vaig descarregar el logo d'Espasa, justament, i me'l vaig enganxar allà a la porta, i vaig dir, hòstia, quedaria bé, no? Però allò va quedar aparcat allà. I aquest any, doncs, mira, Planeta em va reunir, també perquè part del meu equip havia parlat amb Planeta i li havia ensenyat algun dels textos que tenia escrits i bé, van interessar, van proposar-me publicar un llibre i vaig dir, doncs vamos para adelante, endavant, jo estic feliç de la vida. I és una de les coses que més feliç m'ha fet escriure aquest llibre, la veritat. No era conscient de que escriure'l amb sentit, és a dir, perquè abans escrivia per escriure, però el procés d'escriure aquest llibre, al final, escrius amb una motivació i intenció, no? I em posava les nits, doncs, a escriure, a pensar, a estructurar. M'ha fet molt feliç, ha sigut un procés preciós i que m'agradaria repetir, per suposat, no? I el llibre, un cop ha sortit, m'està donant moltíssimes alegries, que això també és algú que no esperava, i per tant, molt feliç, la veritat.
Sí, bon feedback, eh?
De moment sí, poder la gent m'enganya, no? Que això sol passar, també, que la gent et diu coses maques perquè...
Sí,
perquè
creus que és un món una mica així?
Bueno, aquest i tots, vull dir...
Sí?
Home, perquè per altra banda, si ara em diguessis, hòstia, el llibre que has fet és una merda, seria maleducat per part teva, no? Però alhora jo crec que seria honest, el que passa que llavors tenim aquesta confrontació i no sabrem mai si dius la veritat o la mentida. Llavors jo, tot i així, prefereixo que sigui suposadament maleducat i em digues si et sembla una merda, no hi ha cap problema.
Mira, el llibre, sense anar més lluny, eh? Todo el mundo ha mentido alguna vez y quien diga que no, lo acaba de hacer.
Doncs això, exacte. Això resumeix molt bé. No sé, tu te l'has llegit?
No. Estoy en ello.
No, no,
estoy en ello. No posis pressa. He vist la pel·lícula.
Molt més fàcil, molt més fàcil. Molt més fàcil. No, la veritat que sí que estic tenint bon feedback, tant de premsa com del públic en general que l'està consumint, i m'està fent molt feliç, sobretot perquè certes persones, les que considero que tenen criteri, els estic demanant un feedback, no? Un feedback real, i per sort, de moment està sent positiu. Pues això, podem estar enganyant, però com a mínim vull pensar que puc confiar en ells, no?
Les pàgines són minuts i segons?
Són minuts i segons.
Per què?
Al llibre parlo de quatre temes principals, que són l'amor, l'art, el temps i la mort. I constantment estic divagant entre aquests quatre temes. Són els que presento com els medicaments que jo consumeixo a diari per sobreviure, i el temps és el que està més present arrelat als altres tres medicaments, no? I com jo visc amb aquesta pressa, no?, i amb aquesta angoixa per no tenir temps, crec que una molt bona manera de representar això era minutar les pàgines, que de manera que tu anessis llegint poguessis veure quants minuts i segons et queden per acabar-te el llibre, no? Hòstia, em queden 15 minuts, vale, doncs m'ho acabo ràpid i ja m'ho trec de sobre, no? Doncs una mica això. Sí que és veritat que està minutat i la meva manera, o sigui, està numerat com jo he volgut. Poder tu te'l llegeixes amb més estona o menys. Hi ha pàgines curtes que tenen més segons que altres de més llargues, perquè estic decidint jo una mica com a autor quin tempo li dono cada text, no? Que això també, si segueixes més o menys els temps, doncs també és un exercici divertit.
Clar, jo crec que escriure un llibre, poder com interpretar també, però en un llibre jo ho veig més clar, és també com despullar-se molt davant de l'altra gent, no? És escriure des de la pròpia
moltíssim,
intimitat.
Moltíssim, moltíssim.
Això t'ha fet basarda?
No, perquè et protegeixes sobre això, sobre que ningú sap si el que estàs dient realment és veritat o no. Jo aquí sí, et puc dir, sí, m'he despullat completament i tot el que hi ha al llibre és exposició meva, no? I et puc vendre això, si vols, o et puc vendre que és tota una ficció que jo m'he muntat. Per tant, com això, per digui el que digui, mai serà la veritat absoluta, és l'únic que em protegeix per no sentir-me sobreexposat. Però si vols confiar, sí, m'he despullat moltíssim amb aquest llibre, perquè realment em venia de gust per les experiències viscudes i perquè tots aquests textos que jo anava escrivint, que estan molts d'ells en aquest llibre, eren textos que escrivia per mi de base, no? Que en principi no hi havia un objectiu en publicar-los i al final han estat publicats. Ha sigut un exercici, bueno, sí, de desapego, no? De tot allò que tens dins teu i projectar-ho cap a l'exterior, sobretot perquè pugui servir d'algú, no?
Només que, a mi només cal que em punxin una miqueta per seguir punxant jo. Me quito el sombrero. És ficcionat o no?
Me quito el sombrero, no
parles
és ficcionat.
Parles de la teva àvia.
Parlo no? De la meva àvia, no és ficcionat, no és ficcionat.
Ha estat dur escriure això?
Mira, més dur que escriure-ho ha estat dur que ho llegeixin a la meva família. No? Això a mi m'ha passat molt. Jo escrivia, i després pensava, hòstia, això ho llegirà la meva família. No només aquest, sinó uns quants en els que parlo d'amor, d'experiències personals. Que ho llegeixin amics o gent que no conec, mira, però que ho llegeixin els meus pares, això al final sí que acaba fent una mica de cosa, no? Sobretot per veure la seva reacció. Però no, al final em sembla una bonica metàfora de parlar d'un tema tan present que tenim tots com és l'Alzheimer, no? I que en aquest cas doncs convisc constantment amb ell, perquè realment doncs és una mica això, no? Que tenen tapats certs sentits i no poden desenvolupar-los del tot. Doncs em semblava una bonica forma de fer-li un petit homenatge.
Et preguntava si havia estat dur. Ha estat terapèutic, també?
El llibre, sí, és a dir, aviam, jo crec que tot el que faig és terapèutic, perquè tot, d'alguna manera o altra, serveix. No era l'objectiu, vull dir, no el faig com una cosa per jo... No ho necessito tampoc en el meu dia a dia. No escrivia tampoc per desfogar-me. Escrivia perquè em venia de gust tenir-ho escrit i en un temps poder-ho recordar, no? Perquè també és una bonica forma de guardar records escrivint els sentiments que tenies en aquell aleshores i poder repetir-los quan ho llegeixis, no? Però sí, al final acaba sent terapèutic, no? Perquè acabes regirant i removent coses, pensaments, emocions que tenim. Al final acabes veient tot des d'un altre punt de vista, amb més fredor, amb menys, amb més distància, i això sempre va bé.
Un llibre on hi trobem moltíssima poesia. Creus que a dia d'avui s'escriu i es llegeix poca poesia, sobretot per part dels joves?
Crec que es llegeix poc en general, però no seré jo qui digui que està malament, perquè jo no llegeixo. Llavors, hauríem de llegir més, possiblement, possiblement, però sí que és veritat que la rapidesa a la que avança la vida a dia d'ara crec que ens dona pocs espais per la lectura, no? Que crec que és per això que abans es llegia més i ara menys, no? Perquè ara anem molt més accelerats i anem molt més a tope amb tot i trobem pocs espais per llegir, o els pocs espais que tenim els dediquem a altres coses que considerem que serà consumir igual cert contingut, però d'una manera molt més àgil, molt més ràpida, i podem fer coses alhora, no? Perquè abans deies, per què consumeixes Netflix? Perquè segurament mentre veus Netflix pots penjar una foto a Instagram i pots xatejar amb algú perquè ho tens allà, i al cine això no ho faries, no? Ho fas a casa i pots estar mil coses. Doncs una mica crec que per això la lectura s'està perdent, perquè no som capaços d'ubicar-nos i centrar-nos únicament a llegir unes pàgines durant una hora.
Per cert, Los prospectos de mis medicamentos, que té una portada meravellosa, on veiem una parella de ball antiga, no? Tapada a la cara d'ell, precisament per un medicament. D'on surt aquesta idea?
Doncs es van plantejar diverses idees, no? Vaig estar donant-li voltes, això també... Jo amb el Pages, graphic design is my passion. Jo amb el Pages, bueno, sóc un fenomen. Això, algun dia haurà d'existir aquest ofici, que és el de dissenyar només en Pages, perquè és una brutalitat. Si el saps fer anar, és millor que el Photoshop. I amb això, bueno, jo anava fent portades i anava fent tal, i aquesta va ser una de les propostes, no?, perquè parlo molt d'amor, quasi el 70% del llibre és amor, i era molt bonica aquesta metàfora amb aquesta elegància que té aquesta parella ballant, i que la ment d'ell, una mica en representació meva, doncs fos aquest medicament, no? Al final va ser la que vaig trobar més bonica, que més representava el llibre i més em representava a mi.
I Guillermo, per últim, va, si et pregunto per propers projectes, què em pots dir?
Com sempre no et puc dir res, no? Tant de bo et pogués dir coses.
M'ha encantat aquest com sempre.
Exacte. Sí, clar, sí, sempre estem
clàssic,
igual. Però sí, hi ha coses, estic molt feliç, estic treballant moltíssim i tinc ganes de poder anunciar coses. El que passa que, bueno, tot això sempre es va esperant, i quan surt, doncs llavors ja és oficial i ja es pot dir. Però de moment, silenci. Guardamos voto.
Em deies que la tercera part d'aquesta trilogia ja l'havíeu rodat. Tenim data?
No tenim data, tenim any, 2024.
2024, que elaborem i esperarem que surti també a la plataforma de Netflix. Guillermo Las Heras, ha estat un plaer de conversa, de veritat. Que vagi molt bé i moltes
gràcies. Igualment, moltíssimes gràcies.